Boa tarde. Reiniciarem as sessões. Antes de começar, queria recordar que haverá a ponência carga da Taurina. Depois, haverá debate. E a las 6 da tarde, que já estou a telefone lá fora, o Dr. José Ponsabat Molas fará uma comunicação sobre, que não está anunciada, porque daí é simplesmente comunicações, sobre o tema Eusebi Colomí e a filosofia da história. A fora, n'hi ha um petit resum, també, que després, en el moment que hem de pausa, així el poden recollir, si no hi ha un repartit. I també recordar que avui a les 8 de l'esma, els que els pugui interessar, hi ha l'acte de la Mercè per obert a la ciutat, a Eusebi Colomí i a la seva obra. Molt bé, doncs, ara és molt de goig que saludem el doctor Josep Manuel Molina. Per de tots és prou conegut que Eusebi Colomí, en un dels terrenys en què va tenir fama, reconeixement internacional i a més solament el primer que li va obrir les portes més grans en el reconeixement, va ser el seu treball, s'ha esmentat diverses vegades aquest dematí, sobre Nicolau de Cusa, que de fet va aportar una nova visió, una nova interpretació de Nicolau de Cusa gràcies als manuscrits que ell mateix, és a dir, les notes que ell mateix havia pres de Ramon Llull, i per tant es va descobrir la influència de Ramon Llull sobre Nicolau de Cusa. Per parlar d'això, ens ha semblat que valia la pena de tenir aquí el doctor Udina, que ha editat Nicolau de Cusa i que és una persona que el coneix bé. És professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies.
Per començar, un parell d'arguments previs, se sent? El primer refereix al títol, un títol que jo no vaig escollir, sinó que em va ser donat, pel benvolgut organitzador d'aquest simpòsium, el qual voldria, abans de tot, agrair-li la invitació que va tenir la gentilesa de Carme perquè hi participés. I dic gentilesa perquè no veig que hi ha aquestes raons que m'avalin per parlar aquí del pare Eusebi, ni, més en concret, de la seva aportació al tema cosanià. Bé, un gran efectiu i d'ella en parlaré de seguida. En qualsevol cas, res d'entrada ha consignat aquest meu reconeixement. Però tornem al títol de l'exposició. Més que de la interpretació d'Eusebi Colomí sobre Nicolau de Cusa, de fet, parlaré de l'aportació d'Eusebi Colomí amb els seus estudis sobre Nicolau de Cusa. I això no només pel fet que no em considero prou especialista en el Cusà i en les interpretacions que se n'han pogut fer, sinó també perquè crec que el títol, lleugerament modificat, seria més adequat tant a l'exposició que segueix com al mateix assurat que n'és l'objecte. El segon advertiment és del tot personal. Vaig ser alumne del professor Eusebi Colomí a la Facultat de Filosofia de Sant Cugat del Vallès en els tres cursos que van, o dic nostàlgicament, que anaven, o que van anar, de 1961 a 1963, per a 40 anys. Més de 30 anys després, poc abans de la seva sobtada mort, avui fa 6 anys, vàrem decidir-ho retrobar-nos. En va ser l'ocasió el fet que jo rebés el doctor Sebastià Llaneres, director de la col·lecció clàssica del cristianisme, i amb el Vistiplau de Colomí, l'encàrrec de traduir els quatre títols d'una antologia de Nicolau de Cusa, feta per aquest, però els títols de la qual ell havia hagut de renunciar a traduir per manca de temps. Bé que es va salvar la introducció del volum. La seva mort, que aquest simposi commemora, va determinar que jo acabés fent no només la versió dels quatre escrits del Cusà, sinó també l'esmentada corresponent introducció. Deu ser per això que, sense treure importància a la gentilesa de l'organització, he estat convidat aquí per parlar d'Eusebi Colomí sobre Nicolau de Cusa. Aquest seria el tercer títol possible de l'exposició. Dels meus anys d'alumne del Colomí de Filosofia, interpretacions d'ell sobre Heidegger i l'analítica existencial del Dasein. Encara conservo els folis, amb els quals ell volia que els complementava les seves explicacions a classe, sempre tan clares i ordenades com cerimonioses. D'aquesta claredat del Colomer n'he pogut rebre gran confirmació per part de tercers al llarg de les darreres dues dècades, per part dels matriculats a l'assignatura que sobre Hegel imparteixo cada dos anys a la Universitat Autònoma. D'una llista que dona als alumnes d'uns 15 títols, tothom ha d'escollir lliurement un com a monografia que llegeix obligatòriament i de la qual farà la corresponent recensió. Doncs bé, la de la part corresponent a Hegel, del segon dels coneguts volums de El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, és amb escreix, juntament amb la d'un altre títol de Marcuse, Razón y Revolución, la lectura majoritàriament escollida i de la qual els alumnes destaquen l'objectivitat, l'ordre i la claredat de l'autor, Eusebi Colomer. En atenció a aquell ordre seu, a aquella claredat seva, he volgut, per ell-ho, imitar-los. En aquesta la meva exposició sobre ell. Al cap i a la fi soc professor, dec tenir la corresponent de promoció professional, però quan parlo amb els que venen a escoltar-me, i crec que això val també per un pòsit, no és parlar el que m'interessa, sinó que l'oient em segueixi el millor possible. Us he fet, doncs, a mans un parell de fulls, amb l'esquema del que he de dir, i amb la llista de totes les aportacions escrites de Colomer sobre el Nicolau de Cusa, o d'altres estretament vinculades, segons la visió del Pare Eusebi. Una talista serà, si més no, el bon record que us en podreu portar a casa de l'exposició. Un record, però, no de mi, sinó del mateix Colomer. Bé, entro així en la primera part de la presentació, que de fet me l'estalviaré perquè correspon a la llista que tenim entre mans. Òbviament, no prendré pas en consideració tots i cadascun dels títols, ni tampoc m'hi referiré als títols que cregui oportú de fer-ho segons l'ordre cronològic de la publicació en la qual els recull la llista. I pel que fa a aquesta, inclou, a la fi de la majoria de les corresponents referències bibliogràfiques que són els datos, la indicació d'aquest o aquells altres títols, els numerats de la llista, que tenen relació entre si, relació que s'anirà explicant a la part segona de la present exposició, seguint sis grups temàtics, que hi són també consignats en la llista amb les primeres lletres de la part. Quant a les fonts d'aquesta llista, les tenim consignades en la nota 2 dels fulls i corresponen a les que ja es manten aquest matí al meu company Pere Lluís. Amb la cosa, passo a la segona part de l'exposició. Anàlisi per temes, sovint comparativa, d'algunes de les aportacions de Colomer. Referint-me a algunes de les aportacions de Colomer, vull fer entendre que aquesta exposició no pretén ser exhaustiva ni canònica. El mateix els temes en tant dels quals hi ha agrupat els escrits del Pare Eusebi, seleccionats per mi, l'anàlisi que sovint serà comparativa, tampoc no pretenen decidir quines són les aportacions més importants del professor Colomer sobre Nicolau de Cusa. Tan sols reflecteixen la meva apreciació, una apreciació no exempta ni d'eludible apreciament. En qualsevol cas, és una apreciació que es deixa estructurar en els següents sis punts o grups temàtics que teniu consignats en l'esquema la referència als corresponents títols de la llista afegida, en relació als quals he d'exposar cada tema. Si mireu l'esquema, esdevé palès que el llibre del 1975 de Colomer, de l'edat mèdia al Renacimiento, de Montlluy, Nicolás de Cusa, Pampico de la Mirandola, el número 14 de la llista, és el que més sovintejarà com a referència bàsica de l'exposició que segueix. Ho farà quan els quatre primers temes, A, B, C i D, acompanyat en els dos primers, A i B, per la tesi doctoral de l'autor, publicada en alemany el 1968. A 14 anys abans, doncs, Nikolaus von Kues, Und Dein und Jung, número 4. Títol simptomàtic. Per què? Perquè el Cusà i Jung van ser els dos pensadors potser més estimats d'Eusebi Colomer al llarg de tota la seva vida i fins a la seva mateixa mort. Per tal com aquesta el sorprengué mentre en un acte públic sobre Lluny se li ha decidit intervenir i estava parlant, segons el van dir, no només d'aquest, de Lluny, sinó que alhora parlava de la incidència del pensament lunià en Nicolau de Cusa. Pocs moments després, aquest migdia, aquests 6 anys, era també dijous, com avui, en haver acabat les meves classes a l'autònoma, vaig anar al veí Sant Cugat del Vallès per l'entrevista que tenia concertada amb el pare Josep, perquè havien de parlar sobre la traducció de Nicolau de Cusa, que ell, per dir-ho així, m'havia passat. A la porteria del centre Borja vaig restar a pedra en sentir que em deia: no podràs veure el pare Colomer perquè acaba de morir a Barcelona. Estudis fets per Eusebi Colomer a l'entorn del Cusà, a partir, diu el subtítol de la seva tesi doctoral feta a Alemanya, dels manuscrits de la biblioteca de Cues, la ciutat natal de Nicolau de Cusà, han de ser inevitables de partida d'aquesta exposició. Alleugerits del seu inaudible aparell crític, l'autor, tornem a repeteixi, els publicava 14 anys més tard en castellà, com a part central de l'obra Soares Matadà, de l'edat media, el Renacimiento, número 14 de la llista, en els capítols 4, 5 i 6. El nou llibre incorporava, tanmateix, unes 50 primeres pàgines prèvies sobre Lluny, configurades com a tres primers capítols relatius a l'autorretrat d'ell, a les arts liberals i l'ascens de Déu en el seu pensament. Incorporava també altres quasi 100 pàgines finals amb tres exposicions sobre la metafísica cusaniana del coneixement, sobre Pico de la Miràndola i sobre el tema individu i persones, en aquest i en el Cusà. És doncs per aquest conjunt afegit, després dels continguts de la tesi, que l'obra de 1975 serveix de referència nuclear no només per als dos primers, sinó també per als dos següents grups temàtics d'aquesta exposició. I entrem doncs en matèria. Mateix no ho faré de manera minuciosament expositiva, tot i que la preparació ha hagut de ser minuciosa, sinó per fer-ho més aviat en forma com de punt, la lacònica constatació de dades, d'indicis, de geriments. Grup temàtic A, la biblioteca de Cues i el lloc del Cusà en la història del bonisme. Els dos textos fonamentals són els números 4 i 14, la tesi i el llibre del 75. Eusebi Colomer es va doctorar el 1957, la tesi va ser publicada 4 anys després, el 61. Entre aquests anys van aparèixer 3 anticipacions a la tesi que sortiria en alemany. Aquesta tesi, fixem-nos només manipulacionalment en el títol, Nikolaus von Kues und Raimund Lluy. El nom germanitzat de Lluy en les obres de Colomer passarà a ser catalanitzat en l'opuscle també alemany de 1995, que diu el número 21, Nikolaus von Kues und Raimund Lluy. Signes dels temps, evidentment. La tesi inclou el treball d'Eusebi Colomer a partir dels mateixos manuscrits del Cusà, conservats en la seva biblioteca. El seu treball és un treball veritablement d'investigació i constata els orígens i la peculiaritat del dualisme, entre cometes, cosanià. Les tres anticipacions de la tesi va ser portada després al castellà, en el llibre del 75, de la Verlaine del Renacimiento, traient-ne les 15 primeres pàgines i les 100 últimes que corresponien a apèndixs sobre el treball dels manuscrits. Abans que es publiqués la tesi en alemany, l'autor va anticipar, com si fos conscient de la importància de la seva investigació. Va anticipar el treball fet, primer en portuguès, després en català i finalment en castellà. Això correspon als números 2, 3 i 5 de la llista. El 1959, l'article en portuguès, Nicolau de Cusa i Raimundo Llullo. L'any següent, traduint literalment el títol del llibre alemany, l'article en català, Ramon Llull i Nicolau de Cusa, a la llum dels manuscrits julians de la biblioteca cusaniana. Aquí posa Cusana, però per consell del Terevis ho vaig traduir les obres del Nicolau de Cusa, l'adjectiu Cusà, Cusana, la ciutat de Cusa, no el Cusà, Nicolau de Cusa, l'adjectiu del Cusà seria Cusanià, Cusaniana. Aquest article català oferia un resum de la tesi que ja havia avançat en torn a Alemanya, però que encara no havia estat publicat. La tercera anticipació, l'article número 5, en castellà, Ramon Llull i Nicolás de Cusa. Nova nota. Advertiu que el nom de Llull havia d'anar a l'espanyol baptisme, i a Mercè, Ramon Llull. I l'estany, no podés tampoc, Ramon Llull. L'autor havia tingut, per així dir-ho, com l'atenció d'esperar la publicació a Alemanya de la tesi per oferir-ne una part, alhora un resum, com el que acabava de fer en castellà, ara també en alemany, tot i que en un volum col·lectiu italià sobre Nicolau de Cusa. És el número 6 de la llista, Nicolaus von Cues und Raimund Llull. L'article té les mateixes pàgines que el castellà i un títol equivalent al de l'article anterior. Suposo que és el que fan gairebé sempre, o fem, els doctorats, els doctors. Preguntem. Va deixar Eusebi Colomer passar el tema del dualisme cusanià durant anys? Se'n va oblidar? Va deixar un calaix perdut? De fet, no el va tornar a prendre entre mans abans d'almenys 10 anys. I en qualsevol cas, la represa, quan va incorporar parcialment a la tesi en el llibre de 1975, li devia fer retornar el tema, o si més no, arrestar a la guai. Aquest és, crec jo, el context on s'ha de situar l'aportació del Colomer, alhora en alemany i en català. Vegeu els articles de 1982, 19 i 20, sobre les noves dades aportades per Rudolf Haus sobre l'estada del Cusà a París, el 1428. Noteu tanmateix les cometes que l'autor assigna al lulisme cusanià. Es tracta, en efecte, d'un lulisme peculiar, no tan doctrinal, en el sentit d'apropiar-se al pensament del pensador que ens precedeix, com més aviat de simpatia i afinitat, motiu de l'interès del Cusà per adquirir, transcriure o resumir les obres de Llull. Situant-lo en el marc més general de les penes i les fortunes de la tradició lul·liana, primer lul·lisme parisenc, antilul·lisme subsegüent jersonià de principis del segle XV, l'article número 27 de la llista, Nicolau de Cusa i el lul·lisme europeu de 1990, ve a ser el darrer tractament per part de Cusa del tema inicial de la seva investigació històrico-filosòfica. Com va fer aleshores, abans d'exposar l'alternativa de l'origen del lulisme, Pàdua, París. Colomer torna a referir-se al lulisme, entre cometes, eclèctic i aristotelitzant d'Eimeric de Camp, assumpte al qual he volgut reservar precisament el grup temàtic que segueix immediatament. Abans, però, una darrera observació. En la seva tesi doctoral, el pare Eusebi dedicava les parts segona i tercera del treball, traslladades, un xic alleugerides, al capítol 7è de les coses esmentat llibre de 1975, de la llei del renaciment, Ramon i Nicolás de Cusa, era el títol, dedicava aquests capítols, dic, a confirmar documentalment la pertinença del cardenal a la història del lulisme. I ho feia mitjançant la verificació de semblances doctrinals i àdoc mitjançant la comprovació que el posat feia seva una part de la terminologia luliana. Sense entrar en el fons del tema, deixo per més endavant, quan abordem el problema del diàleg interreligiós i calgui avaluar la posició del posat per això, la pregunta si aquesta accentuació del referent lulià a Nicolau de Cusa no podrà desvirtuar el plantejament d'altres qüestions cusanianes, com aquesta que acaba d'anunciar. Grup temàtic B. El lulisme d'Eimeric Pandendente. Nexa entre el Cusà i Ramon Llull. Tot i que, com acabem de veure, el d'Eimeric era per Colomer un lulisme eclèctic i aristotelitzant, i pel mateix del tot oposat a les pretensions lulianes d'haver superat definitivament amb la seva la lògica aristotèlica. Una de les aportacions de la tesi doctoral d'Eusebi Colomer havia estat, d'una banda, la presentació del flamenc Eimeric Pandendente, definitzat com Eimericus de Campo, estudiant a París i Colònia, a fi al corrent anomenat Albertista, i professor primer a Colònia, on va tenir posat com a deixeble, i després a Lovaina. Colomer presentava també aquest senyor com a nexe entre Nicolau de Cusa i Ramon Llull. Això tant, òbviament, a la seva transcripció castellana en el llibre del 75. Juntament amb la del treball d'investigació sobre els mateixos manuscrits cusanians, aquesta és una innegable segona aportació del treball de doctorat d'Eusebi Colomer. La primera és l'estudi sobre els manuscrits, la segona la tesi que entre Llull i el Cusà està a Eimeric Pandendente. Que Colomer era conscient ja des del primer moment d'aquesta importància, ho testifica el primer dels articles de la llista dels seus escrits, el número 1, Doctrines Lulianes d'Eimeric Pandendente, que el publica també 2 anys abans que surti la tesi en alemany. Nota de nou marginal. A propòsit d'aquest Eimeric Pandendente, es veu que al principi Colomer traduïa com podia el nom d'aquest senyor. En canvi, posteriorment, es pot comprovar en els articles número 7 i número 14 del 63 i del 75, el senyor Eimeric, doncs, es converteix en Eimerico, finalment. Pel que fa a l'article alemany de 1964, el número 10, Nicolaus von Cues und Heinrich Pandendente, tot i que no ha aconseguit fer-me amb ell a preparar aquesta exposició, ni tan sols ho vaig trobar al Centre Borja dels Jesuïtes, és molt possible que correspongui al que acabo d'esmentar de 1963. Eimeric Pandendente entre Ramon Llull i Nicolás de Cusa, amb el número 7. siga una rata de es decir, el drama en proceso. La segona va ser un grup temàtic. Nicolau de Busa, home entre dos mons i l'humanisme cristià. Deixem ja la tesi, el número 4 de la llista. Només en direm que ja l'hi és. Però seguim amb el llibre de 1975. Els capítols 5 i 7 de l'obra de la Edat Mitjana al Renacimiento, que corresponien a les parts corresponents de la tesi del 61, tracten d'Imeric i el Cusà i de Llull i Nicolau de Cusa. Doncs bé, a més d'això, l'obra té, a més d'aquests dos capítols, un capítol nou, el capítol 6è. Nicolás de Cusa, un pensador en la frontera de dos mundos. Títol que remet el de la introducció que Colomer havia donat més de 10 anys abans. Era una traducció al portuguès del Cusanià de Déu Absolvito. Vegeu el número 9 de la llista, Nicolau de Cusa, un pensador, la frontera de dos mundos, del 1964. Òbviament, aquests dos mons són el medieval, d'una banda, i el del trànsit cap a la modernitat, de l'altra. Renaixement, humanisme, etc. Són tipus que encaixen quan el segon d'aquests mons, i vers el qual el posar no només resta sorprenentment obert, sorprenentment dic, atès el seu fer incomovible de l'aixa medieval, sinó que sembla ser-hi i ser-ne, fins i tot, cap davanter, o si més no, anticipador. Al principi de dues aportacions, la de l'opuscle en portuguès i la del llibre en castellà, conmou al lector la descripció que l'autor fa amb laconisme, nitidesa i quasi musicalitat d'ambdós mons, com a cavall dels quals apareix i fa camí el famós cardenal. Vaig renunciar per qüestions de temps a llegir textos mínimament considerables del Colomer. Eusebi Colomer s'afanya, d'altra banda, a desmarcar el posar del Renaixement amb el seu entusiasme per les velles lletres i el seu ideal de retorn a l'antiguitat clàssica. I invoca, en favor de la seva visió de Nicolau de Cusa, autoritats com la de Jaspers, amb una citació de la seva monografia cusaniana de 1964, que apareixia aleshores. Però tampoc no dubta a escriure el que ell anomena humanisme cristià, el qual dedicarà una sostinguda atenció a les seves contribucions escrites. Els uns de la llista 16 de 1978 sobre el posar en la història de l'esmentat humanisme cristià. El número 34, breu manual de 1997 sobre humanisme i renacimiento. I el número 38, article del mateix any, i en el títol del qual es feia explícita referència a Déu com a veritable fonament de l'humanisme, humanisme cristià, són testimoni que feien de la reiterada i ben àmplia en el temps insistència per part de l'autor en el tema. Del primer d'aquests tres escrits, el número 16, destaco, això de banda, la referència de l'autor a la història de l'humanisme, no només a Siriuda, i al posar, sinó també a Ticino i a Pico de la Miranda. I aquest últim era dedicat, eren dedicats dos dels nous capítols de res del llibre de l'Edat Mitjana del Renacimiento, en repetit i citat en aquesta exposició. Amb la intenció de fer palès l'abast que, segons el meu parer, tenia aquest humanisme cristià per a Colomer, he volgut incloure també a la llista escrits seus que tracten l'assumpte sense referir-se ja al posar, com s'esdevé en els articles número 28, Raymond II, l'humanista de Manet, i número 35, filosofia de l'humanisme, de Sibiuda Avides, de 1997. Aquest últim cenyit a l'humanisme català. Casa Part és alguna figura com la d'en Sant Tornera, franciscà, que va convertir a l'islam, i la referència al qual ja no serà inclosa per Colomer en una aportació sobre l'humanisme cristià, evidentment, sinó sobre aquest humanisme català, en el qual l'anomena França, en el qual l'anomenat França figura al costat de les mentats Sibiuda i Vives. Allò és l'article número 25 de 1989. En relació a aquest humanisme, podríem considerar altres escrits columerians, per exemple, el número 37. Però, com veurem en el seu moment, aquest destaca per unes peculiaritats el permaneixador de ser a part, en els grups temàtics posteriors de i E. En canvi, acabaré la panoràmica cosaniana humanística que l'obra escrita d'Eusebi Colomer ofereix, referint-me a l'aportació d'aquest, el 1987, a la miscel·lània d'homenatge a què fa referència el número 24, el humanismo cristiano de Renacimiento, posat en la llista de títols i de l'esquema que usarà com a aportació prioritària. En les pàgines 145-151 que dedica al Cusat, l'autor torna a citar, com li agradava i acostumava a fer, l'autoritat d'un tercer, en aquest cas, Moisés de Gandillac. I ho fa per establir que Nicolau de Cusa té el sentit d'una globalitat harmònica i progressiva, en la qual la singularitat i la diferència conserven el seu propi valor. Per tal d'establir el seguit que la imatge cusaniana de l'ésser humà no només és solidària de la de Déu, secundus Deus, és bona, i de la del món, microcosmos, entès aquest com a lloc intermediari i l'home com a dotat de creativitat d'esperit, sinó que alhora manté amb Déu una relació de dissemblança. És imatge de Déu, però tan sols imatge. I, al igual que, tot i la seva pertinença al món, l'ésser humà té alhora la seva absoluta singularitat com a individu, cridat a realitzar-se cara a cara amb l'absolut. Torno a deixar, per a més endavant, per tercera, cloenda, la pregunta si una tal accentuació per part de Colomer del caràcter religiós o cristià de l'humanisme de Nicolau de Cusa pot suscitar. Si això pot ser un gran grau, no comporta alhora silenciar altres aspectes no menys autèntics i rellevants d'aquest humanisme, com és ara el de la seva arrel neoplatònica, fins a un cert punt pagant. Punt temàtic, el 10. Tòpic, el microcosmos i metafísica cusaniana del coneixement. La referència al tòpic del microcosmos que acabem de trobar en l'article número 24, el humanismo cristiano del Renacimiento, tòpic posat en boca del Cusat, Colomer, porta com de la mà el següent grup temàtic de l'exposició. Serà el quart i darrer tema en la presentació del qual torno al llibre de 1975 de l'Edat Media al Renacimiento, número 14. Com a aportació mia. Per tal, com el seu capítol 8è, recupera el leitmotiv d'un Nicolau de Cusa com a pensador entre dos mons, en termes ara de modernitat i tradició, però emmarcat en la metafísica del conocimiento l'autor. I en el capítol 10 reincideix en l'esmentat tòpic del microcosmos, referint-se ara tant al Cusa com a Pico de Miranda. Aquest capítol, Individuo y Cosmos, Nicolás de Cusa y Pico, recupera l'aportació que Colomer havia fet en italià 10 anys abans, 1965. Individuo e cosmo, in Nicolò Cusano, geogràfica. I ja ha publicat també, bé que només parcialment, és a dir, quan la part corresponent a Sols i Clau d'Acusa, el 1968 en castellà, també com a article número 12 de la revista. Pel que fa a l'altre capítol esmentat de l'edat media al Renacimiento, el capítol 10 havia estat així mateix anticipat el 1970 en un volum col·lectiu italià, però en castellà, amb títol idèntic, Modernitat i tradició en la metafísica del conocimiento de Nicolás de Cusa. En dos aspectes, el tòpic microcòsmic i el peculiar sentit cusanià de la metafísica del planeta, no són per Colomer, sinó dues cares d'una sola moneda, atès que per a ell l'ésser humà és compendi del món en la mateixa mesura que resta obert a Déu mateix. Un i altre aspecte, el concret desenvolupament dels quals, en l'obra del pare Eusebi, no podem dedicar massa temps, trobem una més àmplia exposició per part de Colomer en les altres dues aportacions consignades en aquest grup temàtic B. D'una banda, l'article en italià, publicat el 1997, bé que ha escrit 3 anys abans, el número 37 de la llista, Microcosmo e Macrocosmo, fra il primo e secondo humanesimo, en el qual l'autor ampliava el tòpic del microcosmos, en el posar, des de la triple perspectiva ontològica, Déu crear el dia 6è el microcosmos, i el posar en el sermó 30, usant el Gènesi. La perspectiva cronològica és per l'intel·lectus, que l'ésser humà és imatge viva de Déu, i la perspectiva ètica. D'altra banda, l'article alemany del mateix 1975, el número 15 de la llista, Die Erkenntnis Metaphysik des Nikolaus von Hues in Hinblick auf die Möglichkeit des Gottes Erkenntnis. Traducció a la metafísica cusanià del coneixement quant a la possibilitat del coneixement de Déu. Com a resum del contingut d'aquest article, es pot dir allò que Eusebi Colomer dirà en el seu manualet de 1997. Tant Joan aquest matí, el col·lega Pere Lluís, Movimientos de Renovación, el número 34 de la llista. Más que el problema de la existencia de Dios, lo que preocupa al cusano es el problema de la posibilidad del conocimiento de Dios por parte del ser humano. Grup temàtic E. Descobriment tardà de l'herència cusaniana en Charles de Bohème. El motiu de tornar a l'article 97 de 1997, escrit però, acabo de dir-ho, en 1994, com separant del grup temàtic al qual pertany i en el qual l'hem esmentat, el del tòpic del microcosmos. El motiu d'aquest canviar també aquí, aquest article, és el fet que l'autor hi dedica una particular atenció a un personatge fins aleshores pràcticament desconegut, Charles de Bohème. Com si fos la nova adquisició en la seva alineació de l'humanisme cristià. Anys abans, en l'article número 24, de 1987, El humanismo cristiano del Renacimiento, el personatge Charles de Bohème era ja esmentat per Colomer, però només esmentat, com de pas. En canvi, ara, en l'escrit de 1997, el número 37, mereix un tractament equivalent al que tenen Sibiuda, Nicolau de Cusa i Tito de Miranda. Si comparem l'aportació de 1997 amb la número 16 de 1978 de Sinergentiu des Nicolau von Hues i de Registe des Christlichen Humanismus, l'aportació ja esmentada en el grup temàtic 100, veiem que Marsilio Pecino, àmpliament tractat allà, ha desaparegut ara. I en el seu lloc trobem Charles de Boer. Colomer ha descobert, així ens ho diu, un home que reelabora l'herència metafísica antropològica lliure del Cusat i de Pico. Els altres tres noms fixos en dos articles. Fins i tot els quatre nivells de la realitat establerts per si viure, esse, vivere, sentire i perligere, de Boer hi afegeix un de cinquè, el de ser conscient, inseparable de l'intel·lectus, a diferència de la ratio, diria jo, i anticipador, col·loquialment, del tema modern de l'autoconsciència. Citant, ja l'hem vist fent-ho en altres ocasions, citant Candillac, de Boer és un pensador que no s'adoneix de ser edificat. Cito de l'article número 37. Abans l'autor ha citat l'exclamació de l'humanista francès en el seu Desaliente, un títol, com altres d'ell mateix, prou posarien. Cito. Oh, home, cantant que home natural, no ets encara home. No ets coneixedor de tu mateix. Ens resta separat de tu mateix. Esforça't segons la teva possibilitat de conèixer-te tu mateix. No et petrifiquis. No degeneris a vegetal. No t'embruteixis. Tu sigues home. Estabilitza't en l'home. Així en 300 d'aquest article número 37 de la llista. És possible que aquest caràcter d'edificar que propugna el Candillac de seu Colomer, propi de Boer, fos decisiu en el descobriment que en va fer tardanament el pare Bosset. La pregunta que a propòsit d'això se'n suscita la deixo per al repasser també de Boer. Punt temàtic F i últim d'aquesta segona part. Referència no aprofundida a la concòrdia religiosa-cusiana. A diferència de la pregunta anterior, trobo ara una altra pregunta que em costa deixar per la part final, la de les qüestions obertes, i que correspon al present i de rigor temàtic. Es tracta de la pregunta relativa al problema del diàleg interreligiós en el cusat, fàcilment dramatitzable a l'entorn del seu opuscle de Pace Fidei de 1453, elaborat precisament en els mesos immediatament posteriors a la caiguda de Constantinople. Un fet que, en el seu significat pel moment històric, em pla comparar amb el de la caiguda de les Torres Bessones en la nostra actualitat. Amb totes les possibilitats d'analogia entre el que va passar aleshores i com es van comportar els homes civilitzats del segle XX. Només veient les aportacions de Colomer consignades en l'esquema d'aquesta exposició, el dos del full primer, pot sorprendre que només un parell siguin escrits sobre el cusat, els dels números 31 i 11 de la llista, mentre que els altres escrits són sobre altres autors, no precisament el cusat. Quatre d'aquestes aportacions, la 18, la 29, la 33 i la 39, corresponen al tractament del tema del diàleg interreligiós en Llull, no en el cusat, i van de l'any 1979 a 1947. El problema, doncs, interessa a Colomer quant a Llull, però no parla en canvi, però no sembla en canvi que vulgui o gosi tractar-lo en relació a Nicolau de Cusa. També sorprèn, d'altra banda, que en el seu tractament la posició lul·liana sigui presentada primer com del diàlogo a la polèmica, títol número 18, el 1979. I el mateix farà en alemany el 1992, perdó, en el títol del 29. La Stellung, la posició booleana, es troba zwischen zwie o der Streit, bisprega, entre el diàleg i la discussió polèmica. En canvi, en l'article més tardà, de 1997, el número 37 de la llista, l'Streit Gespräch s'ha convertit finalment en monòleg, no en polèmica combativa, sinó en monòleg, és a dir, en simple absència de diàleg. En l'escrit número 11 de 1965, Colomià afirmava que més enllà de la Pax Catòlica i de la Pax Ecumènica de la Cusat, Pico de la Mirandola buscava la Pax Filosòfica. Però no entra en el tema de la Pax o Concòrdia religiosa, sinó l'esmena. Quant a la votació número 31 de 1995, Nicolaus Concues, un Ramon Llull, llur encontre amb les religions no cristianes, l'autor insisteix a comparar les posicions d'en dos pensadors, Llull i el Cusat, i atribueix al segon massa afinitat amb la postura lul·liana, que mai va ser, ni en la seva primera època més dialogant, l'autèntic apropament interreligiós. És això correcte? O quin prejudici? Tots en tenim de prejudicis. Pot amagar. Per passar i última. Sense cap. El que ha precedit ha deixat algunes qüestions ben tancades. Almenys, se les han entrat. Però n'hi ha d'altres que resten obertes. Primera qüestió tancada. Eusebi Colomer era tot un investigador, Manuel Ull, a recordar aquest matí per Lluís, i la seva tesi doctoral, i jo he de cenyir-me a les aportacions sobre el Cusat, no tota la seva producció històrica i filosòfica, és testimoni de la vida. Segon, Colomer va ser un esplèndid professor, difusor i comunicador de filosofia. No va estalviar esforços per difondre els seus estudis en castellà, català, alemany, italià, portuguès, ja ho hem vist. Traduint, refent, ampliant, esbossant o readaptant coses ja publicades, però insuficientment oferent difoses entre el públic. Tercer. Sobre el Cusat, les aportacions seves són considerables. Però són aportacions, que no pas interpretacions. Llevat potser del cas de la seva hipòtesi tesi-doctoral sobre els orígens i el sentit del lul·lisme cusanià. Més que interpretacions originals, noves i que per tant cal discutir amb altres, el pare Eusebi no dubtava a fer seves interpretacions de tercers, els quals citava, que hem vist, com a autoritats. I era per això que ja d'entrada he suggerit un canvi en el títol de l'exposició. Quarta i darrera qüestió tancada. D'aquestes aportacions, més que interpretacions, els sis grups temàtics de la part precedent han estat una mostra. Ja ho he dit, personal i circumstancial, sense atenció de normativitat. I no de tornar a enumerar-les, que són, com les tres consideracions anteriors, qüestions tancades, si més no, se no els observa. Resta, però, algunes qüestions obertes que ja he apuntat, en part, al llarg de l'exposició precedent, i que ara vull anunciar. I vull fer-ho com a qüestions obertes, com a pendents de resposta, fins i tot per part meva. Primera qüestió oberta, ara són quatre també. És potser excessiu l'interès de Colomer a cercar i trobar petjades de l'holisme en el Cusat. Deixa del tot clar el sentit i l'abast d'aquest l'holisme cusanià a vegades posat entre cometes per ell mateix. Segona qüestió oberta. No hi ha en oposar un humanisme que no es redueix a l'humanisme cristià, el qual certament es troba i que hi té gran pes i importància. Tercera qüestió oberta. És una parcialitat equivalent la que pot amagar-se en el fet que l'historiador de la filosofia, Eusebi Colomer, mai no s'hagués detingut a tractar de la devoció i simpatia amb què el posar veia autors com Procle, Dionís Areopagita, Escoteriusa, Eca, tots ells tan malament vistos per l'ortodoxia eclesiàstica. Quarta i última qüestió oberta. El creient i teòleg Colomer li impedia algun prejudici plantejar amb tota claredat el problema del diàleg i de la pau interreligiosos i pronunciar-se sobre l'abast, l'ortodoxia i l'acceptabilitat de posicions com les que planta això sembla postular-se en el despatxe que li posaria. El panegíric incondicional és, sens dubte, un gènere molt poc adequat per reflectir el resultat de la dedicació a la tasca del pensament i de les idees o de l'estudi. Com que del que aquí es tractava era d'estudiar primer, per exposar-lo després, el pensament d'Eusebi Colomer sobre Nicolau de Cusa, hem volgut cloure la meva exposició amb unes qüestions obertes que són com l'ombra del clarobscur. Una ombra que no només no treu brillantor a la llum de la pintura del quadre corresponent, sinó que més aviat fa ressaltar precisament aquesta llum. La llum de la personalitat i de la vàlua intel·lectual, de qui va ser alhora una persona fidel a les seves creences i un bon prevere jesuïta, un excel·lent professor i comunicador de filosofia i un home dedicat a l'estudi i la investigació en aquest any. Quant a això darrer, valgui recordar la petita coincidència a què ja heu dit abans, que les darreres paraules que Eusebi Colomer pronunciava en el moment en què la mort havia de sorprendre es referien a l'hora a l'un i al posar, dues figures potser ben representatives de la seva docència i de la seva reflexió i tasca investigadores. Aquesta la meva exposició no ha volgut ser senzill,
o si al contrari es volia com batejar una mica més a través de més aportació de lluny de la que potser tocaria. He vist com un doble moviment. I semblava com si es digués el Cusar està en una posició no ben ortodoxa, ell mateix per la seva pròpia pensament, i aleshores semblava com si s'insinuava que normalment la interpretació es protegia enfront d'algunes d'aquestes coses de trobar-se en les quals no entrava, o, al contrari, semblava que les volia ja més lluny del compte. Ho entes bé o no? O què és això?
La meva intenció era més aviat la primera cosa. Perquè jo he entrat més en el posar que no en el lluny. Dirigeixo tesis sobre el lluny, però reconec que sóc un ignorant sobre el lluny, entre altres motius, perquè és un autor que no en va. I ja no l'he cap, no tinc l'edat perquè classificar coses noves. I jo crec que és tema que ha sortit en el diàleg i la discussió de l'Argentina. Que per un seguit tenia una mena de les creences aquestes que no li permetien dialogar amb uns determinats posicionaments amb els quals ell no podia estar d'acord. De la intervenció d'aquest matí, ja m'ho dic l'ocasió per dir-me aquí, que més m'ha agradat, no, que més m'ha agradat, que més m'ha interessat, del Pere Lluís, està la part final, que m'ha parlat d'un colomer al qual jo no el vaig conèixer. I el mestre de professor, l'any 61, que era el colomer que procedia d'aquests llocs tan misteriosos, però jo després no vaig, era el colomer auxiliar, i no vaig tenir l'ocasió de sortejar el tracte amb ell amb aquest segon colomer de relació que tenia per ocasió de l'imposar, va ser molt l'última hora i també sempre ho feia. Llavors la meva, evidentment, quan llegim un autor, el prejudici, tothom, el prejudici, el meu prejudici és aquest. En el Pere Colomer hi ha un prejudici ideològic que no és que no entri o que entri malament, és que no vol entrar precisament perquè creu que no, quan no digues una solució de Hallam, que cap tipus. No sé si m'he explicat.
Que no m'he entès bé, una cosa no faig més. Sí, clar. El que passa és que, perdona, Pere, hauràs de fer-ho amb veu fora, si no tenim espatllat de ningú.
Jo no tinc gaires problemes amb la qüestió de l'ortodoxia del posar, perquè em sembla que no costaria gaire de fer esforços i salvar-lo totalment, perquè el problema pot venir del seu, diguem, de la seva afició al neoplatonisme, però hi ha una tradició ja des dels Genís i Areopagita, doncs ja hi havia un patró, en certa manera, per conjugar el pensament cristià amb el pensament neoplatònic. No, el meu problema és més aviat sobre una cosa que aquí em sembla que vosaltres dos donàveu per suposat, el suposat humanisme de Nicolau Ripusa. O llavors, en quin sentit hem d'entendre humanisme? Què vol dir humanisme aplicat a Nicolau Ripusa? Perquè, normalment, quan parlem d'humanisme, és, o bé en el sentit estricte, per referir-nos a un corrent cultural de retrobament de la cultura grecollatina, tot el que això suposa, tant de retrobament de la forma estètica de les obres com del contingut, sobre els filòsofs, o bé, en un sentit més ampli, allò de la nova confiança en l'home, l'home com a centre de reflexió, etc. Potser en aquest segon sentit doncs, es podria parlar, sent generosos, no, de l'humanisme de Nicolau de Cusa, però llavors finalment tots serem humanistes. No? En quin sentit entendries l'humanisme de Nicolau de Cusa? És el mateix problema que jo plantejaria per quan estic a la Miranda. Bàsicament, a la Miranda hi ha el de dignitat de homenis que salve. Dirà, no és encara un humanista en el sentit estricte perquè doncs, no ha recuperat la bellesa de les obres antigues, etc., d'aquesta temàtica, però hi ha una mena de manifest ideològic,